funció cerebral complexa més característica del psiquisme intel·ligent és la del pensament, que possibilita la combinació dels elements significatius d'una situació nova i poder-se representar la connexió entre ells a partir d'un pla d'execució i de forma diferent a la percebuda. Perquè es desenvolupi el pensament, ha d'haver-hi la contribució d'altres funcions superiors, que si no estan assolides, trastornen la seva aparició. D'entre les més significatives, destaquem. L'atenció, la percepció i la cognició. La memòria, les praxis manipulatives, la imitació, l'afectivitat, tot i que cada una d'aquestes funcions prèvies fa una aportació específica i en grau diferent segons el tipus de pensament, pràctic, manipulatiu, concret o abstracte, en tot procés de pensament hi ha d'intervenir una sèrie de components per fer-lo possible. A partir de la necessitat de trobar una solució no automatitzada, inhibir l'impuls de l'acció immediata, investigar les condicions de la situació problemàtica, crear un pla d'execució a partir de la selecció d'alternatives d'actuació, posar-lo en pràctica, comprovar el resultat obtingut amb l'objectiu inicial. El fet més distintiu del pensament pràctic manipulatiu és la capacitat de representació interna de l'acció i la manipulació sobre uns objectes per aconseguir un objectiu i de les conseqüències que aquesta acció provoca, establint la connexió entre fets i objectes que, considerats aïlladament, no tindrien connexió entre si. És un pensament no verbal. Per conèixer la seva aparició i desenvolupament dins el primer any de vida, hem explorat longitudinalment una mostra de 84 nens i nenes d'un medi socioeconòmic mig-baix a partir de la segona o tercera setmana de vida fins al 13è mes, amb intervals aproximadament d'un mes entre cada exploració. Hem utilitzat tres proves diferents. L'ús d'intermediaris, en què la situació que es planteja és la d'abastar un objecte atractiu, un anell o un tren, posat fora de l'abast d'aprensió directa dels nens, però lligats a un cordill que sí que hi entra. Els elements principals que intervenen en la presentació són tots perceptibles i abarcables en només uns moviments oculars, i donats en una mateixa situació especial. Un tret distintiu d'aquesta prova és que tant l'objecte com l'intermediari no sofreixen cap desplaçament durant la presentació de la situació inicial, estan immòbils i sempre dins el camp visual del nen. Si en aquesta situació l'infant no abasta l'objecte, se li fa una demostració de com estirant el cordill pot abastar-lo i es torna a posar en la situació inicial. La prova d'apartar obstacles es planteja la situació següent. Amb l'infant assegut, s'atreu la seva atenció amb un objecte posat al davant i a l'abast de l'aprensió. Abans que faci cap intent d'agafar-lo, se li tapa amb un drap blanc no transparent o amb un coixí ben gros, de tal manera que no es vegi l'objecte a simple vista, sinó només després d'haver-lo apartat. Els trets diferenciadors d'aquesta situació problemàtica són que l'objecte a assolir no es mou, està immòbil i ocupa sempre el mateix espai. El que té moviment i es desplaça als ulls del nen és l'obstacle en fer l'acció de tapar. La prova de desplaçaments invisibles. Després de que el nen s'hagi familiaritzat amb un objecte, es posen les dues mans de l'explorador obertes davant del nen, amb un objecte en una d'elles. Quan el nen s'hi apropa per agafar-lo, es tanca la mà que té l'objecte i no s'obre fins que fa intents d'obrir-la ell. Després es torna a la situació inicial, però quan el nen encara no ha començat l'apropament cap a les mans tancades, es creuen els punys lentament, procurant que els segueixi visualment, de tal manera que les mans canvien de costat. Aquesta prova és la més complexa perquè hi ha un desplaçament doble de l'objecte i de l'obstacle. Els percentatges d'èxit es donen ben aviat. La primera, en la dos d'intermediaris, al setè mes, el 29% ja aconsegueixen abastar l'objecte, encara que la majoria necessiten la demostració. Hi ha un sobtat augment al 8è mes i al 9è mes en què es passa el 79 i el 85%, i a més la majoria ja no necessiten la demostració de l'adult. A partir del 10è mes, la totalitat dels nens, el 100%, assoleixen l'objecte llunyà estirant el cordill i, a més, també sense la necessitat prèvia de demostració. En la prova d'apartar obstacles, els èxits es donen també el 7è mes, encara que en una proporció més petita, el 19%, que augmenta i es triplica el 8è mes en un 64%, i llavors es va estabilitzant en els mesos següents. El 10è mes està encara entorn del 80%. A l'11è mes, la totalitat dels nens aconsegueixen apartar l'obstacle. La prova de desplaçaments invisibles té un desenvolupament més tardà. Fins al 8è-9è mes, el 50% dels nens no assoleixen l'èxit. Després, el 10è mes és el 74%, i els mesos següents se situa entorn del 90%. Destaquem que al final de l'any la totalitat dels nens no assoleixen l'èxit en aquesta prova de desplaçaments invisibles. L'èxit assolit en les tres proves del pensament està en funció de la complexitat de la situació plantejada, que, com és lògic, va de les més senzilles a les més complexes. Com menys facilitats de percepció i més necessitats de representació, més dificultats hi ha i el tant per cent d'èxit és més petit. Per exemplificar els passos que se segueixen en la solució d'una situació de pensament pràctic manipulatiu, de quins components intervenen i com ho fan, dels esmentats en un procés de pensament ja estructurat, podem basar-nos en els passos seguits en la prova d'ús d'intermediaris. Les primeres vegades que l'infant s'enfronta en situacions noves es limita a accions manipulatives sense cap finalitat d'aconseguir un resultat. Falla en la segona condició d'un pensament ja estructurat, com és la inhibició de l'acció habitual, perquè encara es guia per l'impuls d'assolir l'objecte de forma directa. Evidentment, no hi ha cap formulació de pla d'execució en funció de la situació que té al davant, perquè aquesta no és analitzada en els seus trets distintius, sinó que l'infant actua directament sobre l'objecte i, si això no li és possible, deixa d'actuar i s'interessa per alguna altra cosa. És a dir, davant d'una situació nova, es passa de dret a l'acció i, per tant, només l'atzar serà el que permetrà assolir l'èxit. L'objectiu proposat. És després, anant fent els mateixos gestos i amb la constant aparició de la mateixa conseqüència, com s'incrementa la seva experiència i es va establint una relació de causa-efecte, una connexió entre uns objectes i uns esdeveniments. Així, els components d'anàlisi de la situació i síntesi dels trets significatius es desenvolupen no pas a partir d'una actitud predemeditada, sinó com a fruit d'unes activitats manipulatives fetes a l'atzar. Encara que la inducció i imitació de les conductes dels adults hi juga un paper important. El fet és, però, que la connexió entre fenòmens i objectes produïdes per la pròpia activitat aconsegueix desplaçar l'interès cap a les conseqüències de la manipulació i no pas sobre la pròpia activitat com fins ara. Adquirida aquesta experiència i descobertes una sèrie de connexions, la seva conducta ja no és la mateixa d'abans. El nen ja actua en petits plans d'execució, amb unes hipòtesis i esperant unes conseqüències concretes. No només s'interessa per l'objecte i les seves propietats, sinó que també descobreix l'ús que d'ell se'n pot fer. És així com progressivament va diferenciant medis i fins i la possibilitat d'inhibir l'impuls a una acció directa i habitual, si el que convé és una acció intermitja. De formular petits plans d'execució de situacions problemàtiques esdevingudes a l'entorn proper, Els processos que passen a jugar un paper més important són els de l'anàlisi dels trets significatius de la situació nova i la connexió entre ells. Davant d'una situació nova, més que inhibir l'impuls inicial d'actuació i analitzar-la, per un procés de generalització, l'infant executa l'acció que més habitualment li ha anat bé. És després de no assolir l'objectiu que altra vegada per tanteig anirà coneixent la situació i amb una major capacitat de combinar més d'un element es formularà un pla d'execució. De les funcions que fan la seva aportació específica és de gran ajuda, no només per comprendre el desenvolupament harmònic del pensament, sinó també les seves alteracions i formes de compensar-lo. Un bon exemple és el cas d'aquest nen amb síndrome de Down de 13 mesos i 25 dies.